l'Infovespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. La presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària, Sílvia López, s'ha fet amb el Premi Ciutat de Calella del 2016. López dedicava aquest guardó als seus companys de l'aula perquè, deia, s'han implicat moltíssim amb la tasca de l'entitat que presideix.
Mira, la veritat que m'han donat a mi aquest premi, però ho tinc que dir, però amb això també amb tot el cor, que som un grup de 7 persones que realment és que ho fem tots junts, vull dir que ells s'ho mereixen tant com jo.
En l'apartat d'entitats, el reconeixement ha estat per l'agrupació sardanista de Calella. El seu president, Ramon Pedemonte, va recollir el guardó, del que ha destacat que l'agrupació sardanista garantirà que la sardana sempre sigui viva a Calella i que es facin les coses amb rigor. En una entrevista al Bon Dia, Pedemonte s'ha mostrat satisfet per la concessió del reconeixement.
Amb molta satisfacció i, bueno, ja amb els companys de junta que érem allà i, bueno, ens va agradar molt que el poble de Calella ens votés a nosaltres.
Els altres finalistes eren Saúl Gordillo i Ruth Martínez en categoria individual, el grup Avi Moltó i el Club Natació Calella en el d'entitats. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, destacava que enguany, amb aquesta quarta edició, s'ha consolidat el reconeixement que fa la ciutat a persones i entitats que s'impliquen en diferents vessants, on també se'ls agraeix la petjada humana i ànima social, sovint anònima.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'Ajuntament de Calella ha adquirit una 50ena d'armilles antibales per la plantilla de la policia local. Són d'ús individual, a diferència dels equips que tenien, i constitueixen una eina que augmenta la protecció dels agents en la prestació del seu servei. La decisió d'adquirir aquest nou material es va prendre a finals d'any amb una inversió que ronda els 22.000 euros, però els policies les van poder estrenar fa poc més d'una setmana. Amplia la informació a l'Eix Duran.
El cos de la policia local disposa de noves armilles antibales, més lleugeres i ergonòmiques que les antigues, que eren d'ús compartit pels agents a l'hora de fer un acte de servei. Es tracta d'una eina d'autoprotecció individual, motiu pel qual l'Ajuntament de Calella n'ha adquirit una per cadascun dels membres de la plantilla, un total de 47. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Torrent, ha comentat les prestacions que ofereixen aquestes armilles que ara hauran de portar tots els agents.
Les poden dur tant a sobre com a sota i, a més de ser antibala, també són antitall. O sigui que el cas de rebre una agressió amb un gabinet o amb una ampolla trencada també arribaria a repel a l'agressió. És una demanda consensuada, però és una cosa que ells entenen que els fa millorar la seva qualitat en el treball i sí, està obligat a portar-la.
La dotació dels cossos de seguretat amb armilles individuals que poden portar a l'interior o fer-les visibles a l'exterior ha estat una de les demandes dels sindicats policials, especialment arran de l'amenaça terrorista. Interior no n'ha dictat l'obligatorietat, però el consistori va decidir adquirir-les per equiparar la policia local amb les mesures de protecció en què disposen els Mossos.
Els temps que vivim avui portessin el Departament d'Interior a dir que equiparia tots els Mossos d'Esquadra amb armilles, doncs ens va portar en el govern a prendre aquesta decisió de que si un cos policial ho té, l'altre no hi ha cap dubte que ha de tenir com a mínim les mateixes eines de treball, i l'autoprotecció és la primera, i així és com s'han fet curs, com aquesta setmana estaven fent cursos específics de defensa personal i emmanillaments i detencions i tot això, pues una mesura passiva és aquesta i només faltaria, la tenen.
Les tenen des de fa poc més d'una setmana. Són unes armilles fabricades a Israel i que s'acompanyen d'una bossa per al seu transport, una funda interior que permet absorbir la transpiració i una d'exterior perquè sigui visible.
És un material que ha tardat a arribar. Sé que no ha arribat tot de cop i que tenim totes les armilles, però falta alguna funda, però sí, no van arribar totes al mateix dia, però jo crec que amb el marge d'una setmana, jo diria que fa una setmana que tots els agents tenen la seva armilla.
L'Ajuntament de Calella ha adquirit 47 armilles antibales individuals amb un cost que ronda els 22.000 euros. Segons fabricació, tenen una vida útil de 10 anys, moment en el qual els materials d'aquest composat començarien a perdre propietats.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Gràcies, Aleix. Lluís Llach va explicar dissabte a Calella els treballs que està impulsant la Comissió d'Estudis del Procés Constituent creada en el si del Parlament de Catalunya i que ell presideix. Llach va fer-ho amb una xerrada que va tenir lloc al Teatre Orfeó organitzada per Òmnium Cultural Montnegre. En finalitzar, Llach va concedir una entrevista a Ràdio Calella Televisió que a continuació podreu escoltar.
Doncs un capvespre que hem pogut compartir amb el diputat de Junts pel Sí, president de la Comissió d'Estudis pel Procés Constituent, Lluís Llach, convidat per Òmnium Montnegre avui a Calella per explicar què és tot això del Procés Constituent.
Sí, i a més per fer-ho molt feliç, perquè m'han rebut bé, hi havia genteta interessada i hem pogut xerrar i compartir inquietuds i anhels i està molt bé, estic molt content.
Ens quedem de la xerrada, aquesta teoria que ha compartit, que ha dit de l'evolució montserratina dels catalans i també del procés. Hi ha una carena de serres que pugen i baixen.
Avancem, tenim depressions després de cada 11 de setembre, ens preguntem què farem ara, ja no serem mai tants, etcètera, etcètera. Després pugem, tornem a baixar, pugem, baixem, i portem molts anys així, però el que hem de veure i el que hem d'estar segurs de la importància d'aquest moviment en el que estem és que la punxa de la serra de cada està més alt. Cada punxa cada any està més alt. O sigui que en realitat vol dir que el nostre procés està guanyant cada vegada més reforçament social. I això ha d'animar. Vull dir, és que jo crec que ens hem d'omplir de raons per dir que tenim molta força, que tenim molt de futur i molta capacitat per fer coses.
Falta que la gent s'ho cregui.
Sí, però jo crec que s'ho creu. El que passa és que nosaltres mateixos tenim una actitud molt, sempre molt crítica i de desconfiança, ui. Jo sempre ho comparo amb el públic del camp del Barça, que tenim el millor equip del món i està allà assegut, i bueno, que l'equip de fa 2 setmanes que no massa, però bueno. No, vull dir, jo crec que ara, cap a l'11 de setembre, tot tornarà a posar-se al seu lloc. No es pot estar mobilitzat tot l'any, el Parlament està treballant, és un Parlament determinat per la independència, amb una majoria absoluta que està anant-hi, i després un govern amb un president que hi va i amb uns consellers que hi van molt. I per tant anem fent camí i ara començarà un motiu important de mobilització, que és el procés constituent.
Deia que en els pròxims mesos s'acceleraran les coses, que veurem que passen coses, i a partir del setembre, més o menys, deia la meva opinió personal, prou autoritzada, l'inici d'una festa constituent en què la ciutadania també podrà dir la seva?
No, clar, perquè el procés constituent, a part de que hi hagi una comissió que ho pugui estudiar, i en canvi no pugui legislar perquè li ha prohibit el Tribunal Constitucional, el procés constituent l'ha de fer la societat també. I és el conjunt del país que ha de decidir quin poble volem, quin estat volem, com el volem organitzar, quins drets han de ser prioritaris, quines necessitats socials s'han de cobrir, etcètera, etcètera. I això no només és una feina dels independentistes, és una feina de tots els sectors socials, altres forces polítiques, la gent que està per l'autodeterminació, pel dret a decidir, que vol dir el mateix, doncs hi han de participar, etcètera, etcètera. I aquest procés de redefinició de la possibilitat d'un país nou, jo crec que ens pot ajuntar molta gent.
Deia que no creu que tant si s'arriba a un acord de legislatura com si hi hagin noves eleccions per part de l'estat espanyol, del govern de l'estat espanyol, es pugui arribar a resoldre el problema, i ho posem entre cometes, el problema català.
Home, jo sóc una persona de fe, perquè he treballat molt, per exemple, per causes difícils, etcètera, etcètera. Però hi ha causes difícils i hi ha causes que jo veig impossibles. I realment que l'estat espanyol intenti resoldre en els propers mesos democràticament i amb el respecte a sentiments i potències democràtiques, jo crec que això és impensable, sincerament. I això és una de les coses que m'anima a imaginar que potser les forces polítiques que tenen l'esperança posada en un canvi de paradigma a Madrid, quan vegin que no hi ha aquest canvi de paradigma, doncs s'animin a participar molt més fermament en un projecte comú de país renovat i diferent i amb moltes coses que ara no tenim reconegudes i en primer terme, no?
Moltíssimes gràcies, Lluís Llach, diputat de Junts pel Sí, president d'aquesta comissió d'estudis.
Soc en Lluís Maria i prou i s'ha acabat.
Moltes gràcies per atendre Ràdio Calella Televisió.
No, un plaer.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Accident mortal ahir a Santa Susana, en el que va morir un home de 61 anys després que el cotxe que conduïa sortís de la via i volqués quan es dirigia a l'urbanització La Vall. A Santa Susana, el conductor es va veure atrapat a l'interior del cotxe i va perdre la vida. També hi anava un altre ocupant, el fill de la víctima era, de 13 anys, que va resultar ferit lleu i va haver de ser evacuat en un primer moment a l'Hospital de Calella. Tot i tractar-se de ferides lleus, el jove va ser derivat a l'Hospital Can Ruti de Badalona per fer un seguiment psicològic. I el no a la prolongació de l'autopista C32 s'ha imposat en la consulta popular que s'ha fet simultàniament a Blanes i Lloret. Un total de 3.660 persones han participat en el referèndum no vinculant, una petita part doncs, dels aproximadament 66.000 majors de 16 anys que es calcula que podien haver-ho fet. Des de la plataforma Aturem la C32, impulsors i organitzadors de la consulta qualifiquen les xifres d'èxit aclaparador i de lliçó de democràcia. Amb les dades a la mà, des de la plataforma ecologista es demana al govern i al Departament de Territori que escoltin l'opinió dels veïns i que, tal i com van prometre, aturin el projecte.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
En l'espai literari d'avui descobrim les confessions d'un culer peculiar. És Sergi Pàmies, l'escriptor i articulista, reflexiona sobre el fet de sentir els colors del Barça lligant-ho amb l'època en què va ser comentarista esportiu en diversos mitjans. Confessions d'un culer defectuós és el llibre que avui ens apropa Marc Mir en aquest espai previ al Sant Jordi d'aquest 2016.
L'espai de Sant Jordi és patrocinat per Llibreria La Llopa. L'espai de Sant Jordi a Ràdio Calella.
Confessions d'un culer defectuós, de Sergi Pàmies.
L'espai de Sant Jordi, un espai per fomentar la lectura.
Sergi Pàmies publica Confessions d'un culer defectuós, un llibre sobre les passions i els sentiments que envolten el futbol i més concretament el Barça. Confessions d'un culer defectuós és la història d'una conversió sentimental, alternant reflexions i records. Sergi Pàmies analitza els orígens del seu barcelonisme i es planteja: és possible ser culer sense ser antimadridista? Existeix una manera genuïnament barcelonista d'animar l'equip? El club ha de vendre's l'ànima als patrocinadors per mantenir-se a l'èlit? Amb 20 anys d'experiència com a comentarista de l'actualitat blaugrana en diversos mitjans de comunicació, Pàmies es planteja aquestes preguntes a través d'un exercici retrospectiu que agermana la ironia, el sentit crític i el registre passional. Sergi Pàmies, autor del llibre.
Vaig buscar en el títol que fos un resum molt clar, per no enganyar, diguéssim, de la intenció del llibre. Té aquesta primera part confessional, en què d'una banda confesses pecats i d'altra banda et confesses, expliques coses molt biogràfiques. Segon, la part central, que és el fet de ser culer, i finalment jo crec que la singularitat, que és que jo no sóc estrictament un culer, no, sóc defectuós. Hi ha algunes coses en què no compleixo tots els requisits de fàbrica que necessita un bon culer. Els pecats són més aviat confessions de caràcter biogràfic i sobretot la defectuositat està en que jo noto que ni en la victòria ni en la derrota estic a l'alçada.
Sergi Pàmies ha publicat 7 reculls de contes i també ha escrit 3 novel·les. En el terreny del periodisme ha exercit de comentarista futbolístic al País i a La Vanguardia. Un dels altres llibres de ficció que tenim per avui és El regreso del cantón, de Matilde Asensi. Què poden tenir en comú la ruta de la seda, les clavegueres d'Istanbul, Marco Polo, Mongòlia i la Terra Santa? Això és el que els protagonistes de L'último cantón hauran d'esbrinar posant de nou les seves vides en perill per resoldre un misteri que arrenca el segle I de la nostra era. El retorn del cantón és una combinació magistral d'aventura i història amb la qual Matilde Asensi ens atrapa de nou.
Si fa o no fa 100 anys enrere, en una casa pairal hi havia una gossa molt especial. La masia, propietat dels senyors Muntaner, estava situada enmig del bosc, entre els pobles costaners de Calella i Sant Pol de Mar.
Déu! Un llop! Un llop!
Era el comentari més habitual. La Maria i l'Anselm van buscar per tot arreu i, finalment, trobaren en tro. Dit i fet, es van plantar a Calella, on la primera persona que van veure els informà que el llop estava penjat al porxo de l'horta del senyor alcalde. I així la trobaren. Pobra boira, morta, penjada pels peus i envoltada pels calellencs encuriosits i satisfets d'haver matat un llop. La senyora Muntaner treia foc pels queixals tot cridant:
«Què heu fet? fet bojos? Que en sou de babaus? Heu matat la nostra gossa!
Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62. Et perdràs el final d'aquesta història i moltes més?
I ara els esports. Els integrants del Club Triatló Costa de Barcelona Maresme amb seu a Calella s'han presentat de manera oficial aquest dissabte a la plaça de l'Ajuntament, on els triatletes es van fer la fotografia de grup per donar així el tret de sortida a la temporada de triatlons. El president del club, Agustí Pérez, destacava que són més de 30 les persones que conformen el club, sobretot gent de Calella, però també de Pineda, Arenys o Sant Iscle de Vallalta.
El bo que tenen aquest tipus de clubs és que tothom és lliure de competir allà on vol, no? I de fet tenim gent que va a Ironmans de Lanzarote, Ironmans internacionals i també doncs, a totes les proves del circuit català, que són una mica l'objectiu inicial de la temporada i que bé, seguirem fent al final com a esport popular, no? I hi ha diferents nivells dintre de l'equip i és l'únic interessant, que la gent practiqui esport, que ens ho passem bé i gaudim de Calella, que és magnífica per poder practicar el triatló.
Després de la presentació a la plaça de l'Ajuntament, els triatletes van fer el recorregut en bicicleta del 70.3 de l'Ironman per donar per estrenada així la temporada. És tot fins aquí el repàs a l'actualitat de la jornada. Avui dilluns, a partir de 8:45 del vespre, tota l'actualitat esportiva, el programa La Banqueta, amb Salvador Itxar i tot el seu equip. Nosaltres tornarem amb més notícies demà al punt de les 8, al bon dia, amb Sònia Muntanyola. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.